En guàrdia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En guàrdia, amb Enric Calpena.
El segle de les llums, el segle XVIII, tindrà un final brutal amb l'esclat de la Revolució Francesa i el que això comportarà a tot el món. Però l'impuls científic dels darrers anys del segle, l'ànsia de saber i de descobrir, van portar a moltes ànimes inquietes de mitja Europa a emprendre uns terribles viatges per les terres més desconegudes aleshores pels europeus, el continent africà. Àfrica havia estat relativament poc colonitzada fins aleshores. La immensitat del continent, els seus perills i, sobretot, el gran desconeixement que s'hi tenia feien que, sobretot a l'interior, les terres fossin verges d'europeus. Un il·lustrat català va sentir també aquesta crida i va concebre un pla esbojarrat. Es faria passar per àrab i ajudaria a conquerir pel Regne d'Espanya el Regne del Marroc. Domènec Badia, quan va plantejar la seva idea, no parlava àrab, no havia estat al Marroc, ni coneixia ningú que hi hagués estat, i no tenia una gran fortuna ni experiència política. Però tot i això, seria capaç d'aconseguir entusiasmar les més altes personalitats de la monarquia espanyola. Les coses no van sortir com Domènec Badia, que es va fer dir Ali Bey, s'havia imaginat. Tot i així, i sota la disfressa de ric àrab, viuria força temps al Marroc i recorreria el Magrib en diverses ocasions. Fins i tot es convertiria en el primer occidental que entraria a la Meca. Ali Bey ha estat un dels grans viatgers de la història de Catalunya. Espia, agitador social, comerciant, farsant, naturalista, geògraf... Domènec Badia va ser una mica tot això i encara ens deixaríem coses. Acompanyem-lo, doncs, avui en els seus extraordinaris viatges.
En guàrdia. Amb Enric Calpet. A Catalunya Ràdio.
Comptem, com sempre, en el nostre professor d'història particular, ens dona classes particulars, l'Oriol Junqueras, benvingut.
Hola, benvingut.
Els viatges per l'Àfrica no és una cosa del segle XIX, perquè el Domènec Badia, a l'Ibei, comença això pràcticament...
Una mica abans. Sí, bueno, això, els viatges per l'Àfrica, esclar, Àfrica són uns 30 milions de quilòmetres quadrats, exacte, molt gran, tres vegades a Europa, força compactes, amb poques entrades marítimes, per tant, de difícil accés a l'hora de penetrar a l'interior, des de la costa cap a l'interior normalment hi ha elevacions, salts d'aigua, no es poden remuntar els rius, és complicat. Els europeus tenien un coneixement de l'Àfrica molt relatiu, coneixien les costes, els portuguesos havien donat la volta al continent africà a finals del segle XV, però l'interior continuava sent força desconegut. Clar, els grans viatges d'exploració es faran al segle XIX, que són aquests viatges una mica que tots n'hem sentit parlar, no?
Livingstone,
el Barton, aquesta gent, però en tot cas Ali Bey és una mica, aquest Domènec Badia és una mica un antecedent, a finals del segle XVIII decideix anar a conèixer aquests territoris. També és veritat que no penetrarà a l'Àfrica més interior, sinó que coneixerà la zona del nord d'Àfrica, especialment el Marroc, però en tot cas és un antecedent d'aquest interès dels europeus cap a una terra sobre la qual tenen amplíssims desconeixements.
Comptem avui amb nosaltres amb el professor d'Història de l'Escola de Policia de Catalunya i especialista en la història de Catalunya del segle XIX, el senyor Emili Bayón. Benvingut.
Hola.
Qui era el Domènec Badia? Per què se li acudeix aquesta esbuja? Perquè em dirà vostè que no és una esbujarrada idea vestir-se d'àrab i anar-se al Marroc sense saber àrab, per exemple.
Sí, Badia, vostè ho ha dit al principi, és un personatge realment polièdric, diguem-ne que concentra en ell les llums i les ombres d'aquest segle de la il·lustració amb la que neix, cap a les acaballes. Badia és un personatge enamorat de la ciència, que ha tingut una infantesa, diguem-ne, en el que ha tingut accés a forces llibres, és força autodidacta, ha nascut a la Barcelona ja borbònica, precisament neix amb aquella ciutadella que vesteix Felip V després de la derrota de 1714, i que comença a construir immediatament, que és la Ciutadella, que aterra tot el barri de la Ribera i que com a càstig construeix el Borbó, la fortalesa més gran que hi ha en un casc urbà a tota Europa. Ell és fill d'un funcionari borbònic, Pere Badia, i de Catalina Leblic, una descendent d'un belga que ha lluitat durant la Guerra de Successió a les primeries del segle XVIII al costat de l'arxiduc, al contrari a Felip V. Aquest nen nascut a la Ciutadella és un personatge inquiet, és un personatge que als pocs anys es desplaça amb la seva família cap a les costes de Granada, a Vera, on el seu pare també té un càrrec com a funcionari, com a contador, i que d'alguna manera creix i passa aquells anys de formació adolescents emmirallant-se en una Mediterrània que a l'altra banda, molt propera, té l'Àfrica. Les lectures d'aventures, els coneixements una mica del que representen les llums, el misteri que representa aquest continent desconegut, no? Encara als principis del segle XX, Freud definirà a la dona, quan parli de psicologia, com el continent negre de la civilització. Encara era un sinònim de desconeixement, per aquesta poca accessibilitat, per aquesta mitologia sempre arrelada pel poc coneixement, el país dels cafres, el país de la barbària, però alhora per aquesta proximitat. Nosaltres, com a península ibèrica, allò, basculant cap a l'occident mediterrani, estem molt propers al món àrab.
És que des de Catalunya, amb navegació, és màxim, és un dia, diguéssim, amb vela normal, potser dos, però no més enllà. Per tant, és aquí al costat i, en canvi, es coneixia només, suposo, la zona dels barbariscos.
Just. El que passa és que hi ha una secular immigració, fins i tot econòmica, cap a les costes d'Argèlia per part de la població, diguem-ne, de l'Espanya meridional, que s'ha tractat poc, que s'ha tractat poc, que llavors, diguem-ne, que té una revifalla durant el segle XX, però mentre heu dit que és un home del XVIII, jo penso que Badia està entre dos mons. Badia és l'home aquell que deixa o acompanya la il·lustració a les seves acaballes i que llavors rep l'impuls de l'home que una mica produeix la revolució i mata la revolució, que és Napoleó. Ha estat Napoleó amb les campanyes egípcies el que ha desvetllat una cosa sorprenent pels europeus, la feblesa del món islàmic, la feblesa militar, em refereixo, la desunió, la cultura tribal.
Suposo que hi havia molt mite respecte als turcs, bàsicament, perquè en tota la història de l'edat moderna els turcs havien sigut la gran bèstia negra de militar, no?
Sí, sí. Europa estava obsessionada amb l'amenaça musulmana. Els turcs havien dominat el Mediterrani i dominaven en aquell moment encara pràcticament tota la península balcànica. Per tant, era una gran potència militar. Realment, Napoleó, amb la campanya d'Egipte, el que fa és demostrar que aquest monstre, aquest gran poder militar aparent, doncs és força aparent, precisament, que té peus de fang, que sovint els musulmans, en aquell moment, comencen a enfrontar-se entre ells, egipcis contra turcs. I llavors, Napoleó això ho sabrà explotar, i de repent, doncs, altres europeus pensaran que això mateix ho poden aprofitar ells. Una mica, els catalans d'això ja en sabien molt, és a dir, els catalans en la Mediterrània, des del segle XII o des del segle XIII, per tant, des de molt lluny, havien pactat amb la ciutat de Tunis contra la ciutat d'Argel, amb la de Temlecent contra els d'Orà, amb els d'Orà contra els de no sé on. Per tant, una mica ja hi era aquesta tradició, i potser el que farà Domènec Badia és un fill de tot això, d'una llarga tradició, de la nova il·lustració, i el que fa és aprofitar-ho i concebir un pla grandiós que després no podrà complir, però que en tot cas és extraordinari.
És un pla megalomaníac, perquè realment sembla que realment sigui una idea celebrada. Després resultarà que potser no ho és tant, però en un primer moment realment costa pensar que algú li pugui fer cas.
Sí, sí, realment, a ulls vista des dels nostres dies, realment sona una mica allò desproporcionat. El que passa és que jo crec que s'hi sumen molts factors. Les llums, la il·lustració també té un afany transformador del món, de portar el coneixement, la ciència, el progrés arreu del món, que després es desvetllarà dramàtic al llarg del segle XIX. Hi ha qui opina filosòficament que la il·lustració és l'impuls que també porta els totalitarismes, no? Per aquell afany de modernitzar quasi bé exteriorment. Badia és un fill del seu temps i recull, com deia molt bé l'Oriol, doncs, tota aquesta herència. El que passa és que també la Mediterrània ha quedat enfosquida des del descobriment d'Amèrica. La Mediterrània i la Catalunya, que per exemple és una potència mediterrània abans de la crisi baix medieval, ha quedat una mica a l'esquena de l'imperi després del descobriment d'Amèrica. Viurem, de fet, el que Núria Sales anomena els segles de decadència, que és quan Castella és el centre del món, aquell imperi de Felip II on en sus reinos nunca se pone el sol. Nosaltres no participem en l'aventura americana. La Mediterrània queda enfosquida per aquest nou gran mercat o aquesta gran autopista o internet dels segles moderns, que és l'Atlàntic, evidentment, i aquesta gran arribada de riquesa, i és després d'aquesta crisi, fixeu-vos-hi que cronològicament estem molt propers a l'inici de la pèrdua de la immensa majoria del imperi colonial espanyol, que esdevindrà
faltant 20 anys.
Sí, després de la guerra del francès i de la crisi de l'antic règim. Badia, diguem-ne, que recupera com una... És com girar una mica els ulls cap a prop de casa, cap a la Mediterrània, i aquí hi ha un personatge que crec que és fonamental per seu afany de grandesa, que és Godoy, el favorit de la reina, que és el que escolta i el serà sempre el gran valedor de Badia.
És una mena de primer ministre, per traduir-ho en termes moderns, encara que costa de dir-ho.
Moltes coses, i un cortesà, i la reina ha estat enamorada d'ell, té molt bona planta, don Manuel de Godoy.
És molt jovenet, en Godoy, en aquella època, i és un, com es diria en termes més moderns, un lligon de marca, eh?
Sí.
Té moltes nòvies famoses i prestigioses, el que és a d'Alba, sense anar més lluny. No?
Sí.
Una mica un playboy i un ministre tot alhora, no?
Però un personatge apassionant, també, el príncipe de la paz.
Exacte. Quan precisament potser ell era el responsable de la guerra prèvia, diguem-ne, no? Però que s'endú també els mèrits... Clar, s'endú els mèrits de començar la guerra contra la República Francesa, exacte, però al mateix temps s'endú el mèrit de firmar-ne la pau. Vull dir, és un home hàbil. Potser per això també s'entén bé amb Domènec Badia, vull dir, homes ambiciosos, hàbils, astuts... I potser això facilita una mica l'entesa.
I joves, tots dos.
Tots dos joves, tots dos amb moltes ambicions. Evidentment, Badia està disposat a jugar el paper d'anar sobre el terreny aquest que desconeix, però el seu objectiu, conquerir el Marroc, si es vol, diguem-ne, donar continuïtat a aquella llarga tradició de la reconquesta i de l'expansió del cristianisme contra els musulmans, però al mateix temps també un exemple de l'imperialisme que apareixerà en el segle XIX i del qual potser Domènec Badia és al mateix temps l'epíleg de la vella tradició i la introducció d'un nou model, diguem-ne, tot alhora.
Mm-hmm. Perquè quin era el plan exacte de Domènec Badia? Què volia fer?
Jo confesso que encara no ho tinc clar.
Si vostè no ho té clar,
No, més aviat m'hi ha costat el personatge des de la vessant de la recuperació historiogràfica per part de la Renaixença i del moviment cultural del segle XIX i després del catalanisme i ja les acaballes, el franquisme. Però el cert és que el pla aquest que ja el 1801 està fent voltar pels despatxos ministerials de Madrid sobre un pla per viatjar a l'interior de l'Àfrica, a la recerca d'un mar interior i això, que aleshores només sona un pla científic, sembla ser que posat sobre la taula d'en Godoy, i suposo que discutit entre ells, es transforma en un pla polític, aprofitant precisament aquesta debilitat o aquestes forces centripetes que estan jugant al Regne de Marroc. La historiografia més publicística acaba anunciant que és Carles IV el monarca el que acaba desautoritzant el primer ministre i per d'Anna Badia sobre aquest pla. Sobre la possibilitat d'incorporar, aprofitant aquestes lluites tribals contra el soldà, que Espanya acabés esdevenint propietària d'uns terrenys que anaven molt més enllà de les ciutats de Ceuta i Melilla, històricament ja nostres, jo tinc els meus dubtes. És més, ell justificarà fins i tot en posterioritat durant l'etapa francesa d'exili després de la Guerra del Francès, que se'n va acompanyant a Josep I, a Pepe Botella, justificarà la facilitat amb la que això podia haver esdevingut. D'una forma tronadíssima. Acaba escrivint una mena d'obra de teatre en 5 actes per la qual justifica que Ali Bey, amb la qual ell encara parla com si conegués Ali Bey, com si no fos ell, això a França, la França, diguem-ne, post-napoleònica, va estar a punt d'atorgar una constitució als magrebins i que aquesta constitució hagués transformat el país de soca-rel. Una cosa absolutament
absurda.
Llavors dius, un primer ministre com Godoy se'n va empassar això. Jo em temo que es van aprofitar mútuament l'un de l'altre. Badia té un component aventurer diguem-ne una mica fora de to i Godoy té també un afany d'alguna manera de destacar, no ja com a primer ministre sinó com a persona lligada a aquella llarga tradició dels Hernán Cortés i Pizarro, amorós ho dirà en un cert moment, que han eixamplat les conquestes territorials del país.
Domènec Badia s'instal·la a Tetuán, ja sota la identitat falsa d'Ali Bey. Allí rebrà la visita d'un enviat especial del govern espanyol, el coronel Amorós, que voldrà conèixer de primera mà els progressos del presumpte agitador social. Badia li lliurarà un memoràndum en què li detallarà tots els passos que pensa fer per tal de controlar el Regne del Marroc.
Projecte perfeccionat del viatger Ali Bey cap d'Alà per conquerir l'imperi del Marroc. Procuraré amb destresa que s'estableixi la creença que sóc un gran príncep d'Orient i descendent del profeta. Aquest és un dels principals punts del meu pla per aconseguir la coalició dels xeics dels Atles. Així que em presenti el rei, marxaré cap a Tetuán, on m'estaré 15 dies. Veuré què pensen els seus habitants. Després passaré a Fes, on seré cosa d'un mes. Allà procuraré distingir-me per alguna acció de fortuna. Passaré després a Rabat i Saler. A tot arreu manifestaré la meva predilecció per tot allò que els naturals estimen i utilitzaré tots els mitjans per forjar-me en una idea. Estic segur d'obtenir la coalició de 4 xeics poderosos i això val prou pel meu objectiu. Empraré 6 mesos en les rutes polítiques i uns altres 6 o 8 per formar la coalició. Aquest és el primer any del meu pla. En poc temps més uniré les tribus i conqueriré el regne. Vull ser útil a la meva pàtria i a tota Europa i per això vaig emprendre un viatge científic amb 1000 sacrificis i riscos. Trobant-me en ell i veient que poden canviar més coses per a la glòria i la prosperitat d'Espanya, proposo una empresa guerrera i atrevida que augmenta els meus perills i patiments. Si en ella moro, moriré content. Però si no puc aconseguir-la, podré tornar a mirar la meva pàtria? Seré admès en ella? M'agradaria tenir el consol de saber-ho, perquè aquest nou gest de generositat augmenti els quirats del meu valor. Val molt l'imperi del Marroc si es mira com a recompensa pel que s'ha perdut i val força si es considera com una posició per incomodar Gibraltar. El temps i la sort diran la resta.
En guàrdia. Professor Bayon, el que és sorprenent de tot això és que el Domènec Badia va al Marroc i resulta que no parla àrab.
No, és una de les coses més sorprenents que encara ens demanem. És veritat que la publicística posterior, quan es vulgui recuperar el personatge des de Catalunya, dirà que sí que ha après àrab per la península en els seus anys de formació i que fins i tot ha perfeccionat algunes coses a París i a Londres, durant el viatge de preparació per aquest viatge acompanyat d'un catedràtic amb àrab, Rojas Clemente, que suposadament hauria d'acompanyar el 1803 al Magreb, al Marroc. Aquí és on segurament, jo crec que en Barberà té raó, l'arribada del fals Ali Bei de Badia al Marroc el 1803 és esperada fins i tot ja per agents britànics i francesos, i el soldat tindrà coneixement realment de la, si no de la veritable identitat del personatge, si de que no és un musulmà autèntic o que és un musulmà que no respon a aquest origen nobiliari que ell s'atribueix com a basi.
Precisament l'àrab no és un idioma fàcil de dominar en 2 mesos.
Devia tenir uns coneixements, però sens dubte això no enganyaria un àrab. Això no enganyaria un àrab. Amb la qual sembla que des del principi hi ha com una mena de doble discurs. Per una banda, ell no està enganyant els que se suposa ha d'enganyar, i per l'altra, sembla que és l'útil o l'eina d'interessos, diguem-ne, que ell no acaba de controlar. És probable que ja estiguessin treballant a prop d'ell, i fins i tot sense el seu coneixement, agents britànics i francesos. Penseu que durant la preparació del viatge és sorprenent, més enllà del diari de Madrid, que ha publicat que es farà un viatge a l'Àfrica i que el farà un
secret.
En secret.
Un viatge en secret, ell també, i ho publiquem perquè se sàpiga.
Ell també ho ha notificat quan ha anat a París i s'ha trobat amb catedràtics allà, i quan ha anat a Londres, on ha fet construir una sèrie d'aparells de mesura. Arús i altres autors de finals del segle XIX catalans, maçons ells mateixos, li atribueixen allà el contacte primerenc amb la francmaçoneria a Anglaterra. És una sensació, que jo no puc, diguem, és una opinió ben personal. Jo sospito que Badia va estar treballant per diversos interessos i no sé si sempre va ser conscient d'això.
És possible que el primer enganyat de tot plegat fos ell mateix, diguem-ne, que jugar o volgués jugar tantes bandes acabessin jugant també les bandes amb ell tota l'hora, perquè és clar, no lliga això que ell mateix explica, no, de que la conquesta del Marroc pot servir com a element de pressió sobre Gibraltar i per tant per fer enfadar els anglesos o per pressionar els anglesos, i al mateix temps que quan ha anat a Londres els ha explicat als anglesos el que pensa fer. Vull dir, tot és un joc complex.
A més, el pla que exposa l'Ali Bei és fora de mesura, perquè això d'arribar a un desconegut, fer-se molt conegut, ràpidament convèncer a 4 xeics de l'Atlas i fer una batalla decisiva i guanyar el regne del Marroc, això és un conte oriental, clarament.
Sí, una visió eurocentrista que parla de la perspectiva des de la que és vist el món àrab, nord-africà en aquest cas, des d'una Europa que llavors ja està esdevenint que ja ho és el rovell de l'ou, el centre del món. Els està atribuint una incapacitat per governar-se i fins i tot per defensar-se que realment és ofensiva. No és estrany que el nostre basi sigui un personatge bastant mal vist per la literatura i la historiografia àrab.
Clar, que era valent i decidit, segur, El que passa que sembla que les seves fonts d'informació fins i tot no eren gaire correctes, perquè ell està parlant d'aprofitar les revoltes que hi ha dintre del Marroc justament en un moment en què sembla que aquestes revoltes ja no existeixen. És a dir, que té una informació que seria vàlida un parell d'anys abans, però que en aquell moment ja no ho són del tot, i que, per tant, quan arriba la composició de forces que ell preveia dintre del Marroc, és a dir, hi havia uns enfrontaments interns, resulta que en aquell moment no hi són. Per tant, tot el pla és un pla una mica que trontolla. Ara, el que és evident és que ell és molt decidit,
molt
valent, i molt no sé quantes coses, diguem.
Però aquest pla algú se'l creu, el Godoy sembla que se'l cregui. I probablement Carles IV, encara que sigui amb reticències, probablement també, o com a mínim l'administració espanyola, no?
Sí, es viu amb aquesta possibilitat, però jo penso, com l'Oriol, que el coneixement que ell té de l'actualitat àrab és realment retrasat, ja no és actual, que l'acostament l'ha fet a través d'un estudiós històric com en Rojas Clemente, però que no viu el dia a dia, diguem-ne. Rojas Clemente no és un periodista que estigui desplaçat allà, i és un estudiós del món àrab tradicional. I el suposat entusiasme, perquè realment, si una cosa certa és que a l'Ali Bey, al Badia, Godoy el dota d'uns mitjans econòmics impressionants per l'època.
Ha donat molts diners.
Molts diners. Badia regala, és generós, per allà on passa deixa senyals, i realment viu com un príncep abassí. Un príncep sirià, que ell mateix explica una cosa també poc semblant, que és que ha estat educat a Europa, ha perdut gairebé el coneixement de l'àrab, parla molts idiomes europeus, però és un musulmà convençut, i ara pretén, diguem-ne, començar un periple que ho comença a anunciar de seguida, malgrat es passi 26 mesos al Marroc, que va a fer el peregrinatge a la Meca. Llavors és un home virtuós, és un bon àrab. Jo crec que hi ha part d'això amb la que ell va arribar a convèncer determinada gent. La història del príncep sirià educat a Europa justificaria una mica el poc coneixement de l'àrab, potser, però llavors ell ho acompanya d'un estricte compliment del que són els rituals i el comportament diari d'un bon musulmà. Els diners devien ajudar que amb ell se li donés tot aquest pressupost. És que en Godoy veia possibilitats. Clar, Godoy, diguem-ne, que no ha passat a la història com un gran estadista, siguem així. La realitat que està vivint...
Espavilat, però no gran estadista.
No, jo crec que és un aprofitat, és un home, allò que en català diem és punyetero, diguem-ne que no és un home que tingui el cap a l'estat. El cert és que una lectura apassionant de tot aquest viatge és el fet que està passant a la mateixa metròpoli, aquesta que financia aquesta aventura amb voluntat expansionista. Diguem-ne, nosaltres entrarem en un conflicte amb Anglaterra al costat de França, i serem envaïts després per l'emperador. Que això sí que trobo que dona molt de joc. No només l'aventura era una mica tronada, sinó que aquest pobre fa aquesta ruta, o aquest pobre o aquesta aventura fa aquesta ruta, se'n va fins al Mitjà Orient, i quan torna a Europa s'ha transformat, i aquells que l'havien contractat ja no tenen el poder, amb la qual cosa ha de passar a l'obediència d'un nou, diguem-ne, poder. Que hi ha autors que opinen que per ell, diguem-ne, que no representa cap trauma, en la mesura que ell és un afrancesat cultural, no? I que l'emperador, en aquest sentit, no pot viure d'una manera, diguem-ne, violenta, no? Uh-huh. Ara, insistint en el que comentaves, realment costa imaginar que Godoy imaginés que això era possible, perquè pràcticament era com si aixecant o tirant una mica una sèrie de components amb aquesta mena d'oposició al sultanat magrebí, fos possible capgirar el país.
Domènec Badia, fins i tot, arriba a adoptar molts trets de la religió musulmana que realment són sorprenents. Per exemple, es circuncida, cosa molt, molt curiosa, i ho fa a Anglaterra.
A Londres, aprofitant un viatge, aquest viatge que comentàvem a París i a Londres, doncs decideix fer-se la circuncisió perquè sap, o creu saber, o s'ha interpretat, que altres viatgers europeus que havien estat en zones musulmanes i que s'havien volgut fer passar per musulmans, els havien descobert precisament perquè no estaven circuncidats. I, per tant, Badia decideix que ja que ha de fer de musulmà, ho farà bé. Diguem-ne, una cosa és que ell no tingui bona informació, l'altra és que quan intenta representar, representa bé, i arriba fins a aquest extrem, no?, de fer-se circuncidar a Londres. Vull dir, tot plegat forma part de la construcció d'aquestes històries que ell ha d'inventar una mica. A veure, esclar, imagineu-vos un català que arriba al Marroc i que no parla àrab i s'ha de fer passar per príncep àrab, que no, resulta que no és musulmà, però clar, té la pell blanca. Llavors, per justificar això, clar, he nascut a Síria, però és que tenia una banda de la família que era circassiana, és a dir, que tenia origen en el Caucas i que eren blancs. I clar, ha d'inventar tot un seguit d'històries dels viatges aquests, d'aquell era petit i llavors l'havien enviat a Europa i, per tant, ara no se'n recordava de l'àrab, o se'n recordava molt poc. I clar, hi ha tota una construcció d'una identitat falsa, home, que Déu-n'hi-do l'elaborada que és, potser fins i tot massa elaborada, no?, perquè sigui veritat. Però un dels elements que contribueixen a donar-li aquesta nova identitat precisament és el fet de circuncidar-se.
Perdó, jo no sé vostès, però jo no acostumo a mostrar als meus coetanis si estic circuncidat o no. O sigui, per tant, diguéssim, és una mica curiós, no?, que decideixi circuncidar-se.
Sí, però ell pot trobar-se, sense que això hagi de ser imprescindible, amb el diguem-ne, el protocol o el ritual d'haver-se de banyar en públic davant d'altres musulmans i que això pugui quedar manifest. La por d'això, en tot cas, li fa fer una operació dolorosíssima, com ell mateix explica, a Londres, en una circumstància i en una edat adulta que és realment traumàtica.
A l'eBay tindrà ocasió de gaudir de la cultura àrab. Fins i tot arriba a ser l'espectador privilegiat de diversos esdeveniments socials que passen en aquells moments al Marroc. Per exemple, gaudirà de la invitació del soldà per contemplar la celebració del Ramadà que es fa a Fes, una celebració que va ser en aquell moment especialment magnífica.
El dejuni del Ramadà és l'únic de debò obligat per precepte diví. Les altres no són sinó pràctiques religioses imitatives. Els musulmans compten 4 mesos sagrats l'any en què no poden fer la guerra ni matar cap home. I per a l'oració pasqual hi ha un lloc fora de la ciutat on es congrega tot el poble al matí del primer dia de cada Pasqua, abans que surti el sol. Com el sultà es trobava aquí, a Fes, l'última Pasqua, la festa fou magnífica. De totes les províncies de l'imperi van venir bajais, caïts i grans xeics, al capdavant de nombrosos esquadrons de cavalleria que van acampar als afores de la ciutat. Érem gairebé 600 homes dins del recinte d'oració. A fora, hi havia gairebé tota la població de Fes i els fidels que havien vingut de tots els racons. En aquella reunió hi havia més de 250.000. Després de l'oració, un alfaquí del sultà va pujar a la tribuna. Va pronunciar un sermó i es va acabar la cerimònia amb una petita oració. El sultà sortí del recinte, pujà a cavall i tots van seguir el seu exemple. Després de fer un petit passeig, amb tots els cossos que havien sortit per saludar-lo, es va retirar. Van començar llavors les curses de cavalls, les escaramusses, les fusellades i els crits d'alegria, que van durar 3 dies a la ciutat i a tota la comarca.
En guàrdia. Que bonic, no, professor Bayón, aquesta observació de l'Ibei. Era un bon observador.
Sí, l'Ibei, en aquest sentit, malgrat el que deia el professor Cardín, ja traspassat per desgràcia, que comparant-lo amb en Foucault, amb en Barton, amb viatgers posteriors, no li atribuïa aquest trenar etnogràfic tan primerenc, jo crec que aquí Badia estava alçada del seu temps i és veritablement un pioner en aquesta observació de l'altre, de l'altra cultura. Amb tot el traje, el vernís i la cultura il·lustrada, per descomptat, però és també un gran observador. Penso que en aquest sentit és un bon viatger.
Perquè aquest tipus de descripcions, ell passarà, per exemple, molt de temps a la ciutat de Fes, i les descripcions que fa de la societat de marroquina de l'època, Fes, pensem que és una de les ciutats importants, una de les capitals, diguéssim, de l'imperi marroquí, és realment molt viscuda i molt trenada.
Sí, qualsevol viatger dona una visió sempre parcial de la realitat que veu, perquè tendeix a destacar allò que li resulta diferent. Vull dir, si veu coses que li sonen a casa seva, amb això no s'hi fixa. Per tant, qualsevol viatger dona una visió parcial de la realitat que observa. Però, sens dubte, a l'Ibei, Domènec Badia, doncs ens dona molta informació, molt acurada, s'hi passa molts mesos, té molt interès en conèixer l'entorn, fins i tot té un interès polític per conèixer-lo, perquè espera aprofitar-lo en benefici propi. Per tant, realment s'hi esforça i ho sap transmetre.
Per què l'Ibei deixa el Marroc?
Perquè es veu obligat a deixar-ho. El gruix de la informació que tenim històrica sobre ell coincideix amb que és descobert, jo penso que ja estava descobert, però que d'alguna manera coincideix amb l'intent de revolta contra el soldà, i el soldà el convida a marxar. És un misteri com salva la pell, realment, perquè el soldà el farà marxar, diguem-ne, con lo puesto, i realment acaba sortint del Magreb, del Marroc, de mala manera. Penso que D'alguna manera, aquest és el gran fracàs del viatge de l'Ibei i del gran projecte de Godoy. A partir de la marxa del Marroc, l'Ibei, Badia i l'Oblic, planteja una altra història. És més, no està disposat a tornar a metròpoli amb aquest fracàs a la cartera i es planteja una aventura que jo crec que ja té molt de personal aquí, o un fort component personal.
Perquè ell s'hi trobava bé, diguéssim, a la societat marroquina i havia començat a trallar aquests coneixements, o tot plegat continuava sent un personatge curiós que tothom sabia qui era?
Jo crec que està una mica al 50%, si és així. Hi ha gent que sap qui és per mantenir el silenci i hi ha gent que realment se'l creu com un príncep abassida. El Badia il·lustrat està deixant pas a poc a un Badia que després de 26 mesos al Marroc comença a, diguem-ne, entrar en el detall, una mica. El posterior periple cap a l'est, cap a l'Orient Mitjà, i amb l'arribada a la Meca, la visita a Terra Santa, etc., diguem-ne que acaba de fer aquest procés. Hi ha una cosa que no hem dit abans: Badia és un profund reformista, és un arbitrista, en el fons, o recull aquell afany del despotisme il·lustrat del segle XVIII, de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, una mica de reformisme d'una Espanya que realment ja està, diguem-ne, en una situació internacional força compromesa i en un procés de decadència important, i que s'anuncia ja la crisi de l'antic règim. Badia ha fet coses a Còrdoba durant la seva etapa de formació i com a primers anys de funcionari ja sorprenents. Aquest Badia il·lustrat, reformista, inventor, una mica científic, és també el Badia que observa un món àrab encara amb els ulls d'un europeu que considera que la proximitat geogràfica en realitat amaga un gran, diguem-ne, un gran diferencial temporal. Està mirant els magrebins com a traçats. Jo penso que l'estat del Marroc i el posterior periple aniran canviant una mica aquesta consideració. Badia es comença, entre cometes, a enamorar una mica del Marroc, perquè hi ha algunes observacions que parlen d'una forma de fer i de viure que Europa està començant a transformar i que allà encara és possible viure.
Perseguim paral·lel una mica les aventures de Domènec Badia. Què està passant en aquells moments a Espanya? Estem parlant de 1803 aproximadament, i per tant, diguéssim, la situació, ell ha marxat just al principi del segle i el 1801, i en canvi, en aquells 2, 3, 4 anys que s'aniran passant, passen moltes coses.
Exacte, és un període extraordinàriament complex. Ell marxa en un moment en què la monarquia espanyola, la monarquia de Carles IV i de Godoy, està aliada amb Napoleó, està aliada amb França, contra Anglaterra. I això, en el país d'origen de Domènec Badia, Catalunya, Barcelona en concret, doncs està generant una terrible crisi econòmica, perquè els britànics controlen les rutes marítimes i, per tant, els catalans no poden exportar els seus productes, les importacions de blat no arriben, per tant, el pa es fa caríssim. És un país que viu enormes dificultats. Curiosament, Badia marxa quan la monarquia hispànica està aliada amb França contra Anglaterra, i realment Europa es transforma rapidíssimament. En el període que ella està a fora, doncs es produirà les grans guerres de Napoleó contra les coalicions europees,
per exemple. Una mica més tard, però pràcticament...
Sí, el 1804 o 5, la derrota de la flota espanyola i francesa davant dels anglesos, a Napoleó...
Allà al costat, davant del Marroc, diguéssim.
Exacte,
també.
Sí, davant de Cádiz, entre Cádiz i el Marroc, l'expansió de Napoleó per Europa, les conquestes continentals de Napoleó. Napoleó guanya les batalles terrestres, però perd el mar, per tant, el món s'està transformant molt de pressa. Anglaterra esdevé l'única gran potència marítima del període. Després de Trafalgar és definitiu que els britànics controlen les rutes oceàniques totalment
a tot el món,
el món, sense rival. Els únics rivals que li podien fer ombra, que era una coalició franco-espanyola, ha estat severament derrotada. Per tant, el món està canviant justament mentre Badia està fora. Quan Badia tornarà, trobarà realment un món transformat.
Badia n'és conscient de tot això, d'aquests canvis, o ell continua amb la seva història dins del Marroc?
Té molt poques notícies del que està passant. Després de la sortida traumàtica del Marroc, ha estat nomenat en secret per Godoy brigadier, fins i tot, donant-li un càrrec militar davant de la possibilitat d'una sublevació contra el soldat.
Brigadier, perquè... quin càrrec seria ara, més o menys, aproximadament? No és general de brigada, seria menys?
No, m'imagino que una mena de coronel, no?
Alguna cosa així, semblant.
No conec.
És un càrrec realment...
Sí, però executiu, amb comandament, amb tropa. Sí, de cara a aquest possible assalt. Però ell té molt poca notícia sobre el que està passant veritablement a Europa. És més, quan ell arribi a Constantinopla després del periple, ja fugint perquè ha estat descobert segurament des de Palestina, ja l'estan empaitant, per dir-ho així, situat i rebut i acollit i estatxat pel cònsol espanyol a Constantinopla, serà informat del que està passant a la península. No sembla sorprenent afirmar, però, que Badia això no, diguem-ne, que no li representa cap trauma. D'alguna manera, Europa està com una taca d'oli, Napoleó, tirant la tricolor i la revolució arreu d'Europa, i és una cosa amb la que Badia sembla simpatitzar.
Badia s'integra a la societat marroquina i es mostra com un observador curiós i una mica apagat d'ell mateix, encara que sovint amb un gran sentit de l'humor. Especialment feliç és la seva descripció d'un dels banys públics de la ciutat de Fes, on ell acudia a gaudir del bany.
Fes té un gran nombre de banys públics. Els millors estan formats per diverses peces on la temperatura és gradualment diferent d'unes estances a les altres. Així doncs, cadascú es queda allà on més li convé. En totes aquestes sales hi ha piles on contínuament hi brolla aigua calenta. També hi ha tot de gerros per a poder-se banyar i fer ablucions legals. Els banys estan oberts al públic tot el dia. Els homes hi van pel matí i les dones per la tarda. Normalment, jo hi anava de nit i així podia tenir tota la casa a la meva disposició. De vegades m'hi acompanyava algun amic i dos dels meus criats. La primera vegada que hi vaig anar, vaig veure un seguit de cubells plens d'aigua calenta, disposats per tots els racons de totes les cambres. Per què són?
No els toqueu, senyor, no els toqueu.
Per què?
Aquests gerros són pels que viuen allà baix.
Qui són els d'allà baix?
Els dimonis que venen a banyar-se de nit.
Com fa temps que he declarat la guerra als dimonis de l'infern i als seus vicaris de la terra, vaig tenir la satisfacció de destinar l'aigua d'algun d'aquells cubells al meu bany, tot deixant, així doncs, sense aigua, algun pobre diable.
En guàrdia.
Quina descripció més viscuda, també, eh?
Sí, 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 home, ha de ser impressionant, eh? Per un europeu nascut a Barcelona, que ha estudiat a Londres i a París i tot el que es vulgui, el contacte amb aquesta societat musulmana, aquesta societat marroquina, plena de colors, ha de ser molt impactant, i segur que amb ell l'impacta i ho sap transmetre. Ell en el Marroc s'hi deu sentir força a gust, fins a l'extrem de que el soldà del Marroc, malgrat que segurament sap qui és, encara que ell potser no ho sap, que l'altre ho sap, aquesta història, doncs el soldà li regala dues esclaves i ell sembla ser que s'integra bé, diguem-ne, fins i tot arribarà a tindre algun fill, potser. Vull dir que
s'integra és perfectament amb els esclaves.
Ah, exacte, mai millor dit, no?, el concepte sí. d'integració. Però en tot cas vol dir que ell sap adaptar-se a la societat on va i que segurament s'hi sent a gust i segurament, per tant, quan es veurà obligat a marxar del Marroc, doncs no deu estar gaire content, perquè ell s'hi devia sentir força bé. Potser per això evita tornar, també, no?, per no reconèixer el fracàs de la seva expedició, però també perquè comença a sentir-se a gust en aquesta societat musulmana.
La marxa del Marroc, ell decideix, en lloc dels primers plans, que era teòricament anar cap al sud i potser anar cap al Senegal, decideix seguir el Magrib.
Sí, sí, sí. Jo crec que aquí ell fa una fugida en endavant, d'aquesta situació. Ell no vol tornar, diguem-ne, amb tan pocs resultats, perquè malgrat la transformació que jo crec que interna que està patint, tot viatger, no turista, jo crec que pateix aquesta mena de transformació, ell diguem-ne que ha venut un producte i que no està disposat a tornar en aquestes condicions. Acabarà arribant a Trípoli, farà una estada allà, farà un periple estrany pel qual allà també és conegut, sembla ser que la colònia europea d'allà també saben qui és a la base.
Sap tothom.
Que
sap que l'Alibé
és un secret, diguem-ne, de cert centre.
Un espia espanyol, un agitador espanyol.
Sí,
no?
sí. Bueno, ell domina l'anglès i el francès, em sembla que amb una certa propietat. És possible que amb alguna gent britànic, per exemple, li expliqui que és anglès. Tampoc queda clar. Està fent un joc de papers i miralls continuat. És realment esquizofrènic. Un desdoblament molt, molt postmodern, per altra banda. Farà una passada pel Peloponès i per Xipre. Allà sembla ser que torna a entrar en contacte amb agents britànics. Sempre aquesta mena de tres bandes, espanyol, francès, britànics. I finalment arribarà a Alexandria i allà prepararà el viatge cap a la Meca. Haig de dir que, i això està comprovat, no és el primer cristià que entra a la Meca.
Ah, no? Sempre s'havia dit que...
Sí, no. El que passa és que els dos primers més, diguem-ne, que són molt primerencs, són del segle XVI, i no van deixar, diguem-ne, cap mena de testimoni. Badia, i crec que és una de les coses que hem de destacar del personatge, és, no és només un gran observador, sinó, a part, un gran dibuixant. També recull aquesta tradició enciclopèdica, dels Diderots i de la il·lustració francesa, i ens ha deixat uns testimonis i uns planells, i uns dibuixos, uns aixecaments dels edificis de la Meca realment impressionants. Encara hores d'ara es fan servir en les universitats.
Si són prou...
Són molt detallistes.
I per què vol anar a la Meca? Perquè s'ha tornat musulmà o és simplement una fascinació per la cultura àrab?
És una opinió personal, però penso que és perquè és la combinació del que és la interiorització d'aquest personatge que vol ser ell. Fer el peregrinatge que s'ha de fer un cop a la vida com a obligació santa a l'islam, i té alhora el component de rics i d'atreviment que el farà destacar a Occident. Jo crec que ell ja està invertint en el seu retorn, en aquest sentit. Però juga amb aquestes dues vores.
Quant de temps hi està a la Meca?
No poc, fa una estona, no recordo exactament, però...
Fa una visita...
Sí. Una visita típica d'un fidel musulmà que, això, un cop a la vida, ha d'intentar anar a la Meca. L'objectiu és els musulmans han d'anar a la Meca sempre i quan sigui possible. Sí. Si no és possible, no. Ell es deu plantejar, doncs, que si va a la Meca, potser més que pel fet de ser realment musulmà, que s'hagi convertit, potser no s'ha convertit, però sap que si va a la Meca i en torna i és capaç d'explicar-ho i em porta dibuixos i tot això, home, serà un personatge destacat a Europa, i per tant li convé, fins i tot li convé a nivell personal.
Ali Bey no es lliurarà del patiment que el cinema més ha reflectit de tots aquells que s'aventuren pel desert.
La set.
Fugint de 400 bandits, que es diu aviat, Badia i els seus acompanyants no podran abastir-se de suficient aigua. Només un petit miracle li podrà salvar la vida.
Senyor, hauríem d'aturar-nos. Un dels nostres homes ha defallit.
A les dues de la tarda, i extenuat de set i de fatiga, va caure el primer home de la comitiva, rígid com un cadàver. Jo mateix començava a sentir una debilitat que creixia d'una manera alarmant i m'anunciava que a mi també em mancarien les forces. Vaig deixar aquell desgraciat i vaig tornar a muntar el meu cavall. Des d'aquell instant, foren successivament caient a terra diversos homes, quedant amontonats. Era la llei del salvis qui pugui. La nostra situació era tan horrorosa que cap de nosaltres creia que pogués aguantar fins allà on hauríem de trobar aigua. Finalment, cap a les 4 de la tarda, vaig caure jo també defallit per la set. L'atac de set es manifesta al cos per una extrema aridesa de la pell. Els ulls s'ensangonen i la llengua i la boca es cobreixen d'una tosca tan gruixuda com una peça de 5 francs. Se suspèn tot moviment i un nus al diafragma i la gola atura la respiració. Dels ulls s'escapen unes poques llàgrimes i caus a terra. Segons que m'explicaren, al cap de mitja hora de trobar-me en aquesta situació, arribà fins a nosaltres una caravana de més de 2.000 homes. La comandava un moràvit o un sant, anomenat Sidi Al-Arbi, que anava a Lemsen per ordres del sultà. Manà que tiressin per damunt nostre l'aigua d'uns cantis que duien. Després que em tiressin aigua repetides vegades a la cara i les mans, vaig començar a recuperar el coneixement. Vaig obrir els ulls i vaig començar a mirar a tot arreu, però no vaig poder reconèixer a ningú.
No tingueu por. Lluny de ser lladres o atracadors, som, ben al contrari, els vostres amics.
En guàrdia.
400 bandits.
Home, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Una altra cosa, sí. Sí, 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 una altra cosa, més que els 40 lladres de l'Ibabà,
sí, 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 el doble, no, el doble, no, perdó, 10 vegades més,
sí, que sí. Déu-n'hi-do. Una altra cosa és que aquests suposats bandits, a ells mateixos es consideressin bandits, segurament eren una tribu que corria per allà i que devia pensar que la Libèria era un impresentable i el devien
voler... O que li volia esquilmar fàcilment.
Exacte, prendre-li alguns diners o el que fos, o on estaven tip de, no sé, d'alguna cosa. Clar, fugir pel desert és molt complicat i realment la Libèria aquí té una experiència d'aquelles duríssima. No hem d'oblidar de totes maneres que ell mateix és el que escriu i potser té tendència a exagerar, potser més de 400 eren...
Una colla.
Exacte, uns quants, però ell enmig del desert i entre les al·lucinacions pròpies de la calor del desert, doncs en veu molts. En tot cas, és una aventura, clar, molt interessant i que quan retorna el fa encara més interessant haver sobreviscut al desert, la set, salvat en últim moment, tot plegat, ajuda a vestir aquesta imatge de personatge extraordinari, de viatger, de fortuna, tot plegat, facilita el seu retorn a Europa, diguem-ne, el seu èxit.
Professor Bayon, parlem del retorn a Europa. Per què torna l'eBay? Perquè sí, si s'ho està passant tan bé i li van les coses tan bé, no sembla que tingui molt sentit tornar.
No, realment està fent una fugida endavant. Després de la tornada, diguem-ne, de la sortida de la Meca, torna al Caire, des d'allà passa a Terra Santa. Ens ha deixat unes descripcions molt interessants d'aquell territori tan sacsejat en aquest nostre segle, previ a tota aquesta conflictivitat. Fins i tot tindrà temps, i que ja torna a aparèixer per de sota de la disfressa, ja no sé si tanta disfressa àrab, l'il·lustrat, perquè redacta un memorial per en Godoy sobre l'ordre del Sant Sepulcre a Jerusalem, que Espanya financia en bona part. Té temps d'això i fins i tot acaba dibuixant una mena de vestit i de capa pels cavallers del Sant Sepulcre. Sabeu que a Jerusalem
hi ha
el Sepulcre. Camus, ajudeu-me, a partir de Palestina, sembla ser que és descobert i arriba fins a Constantinople, a la porta d'Europa, on serà hostatjat, com dèiem abans, pel cònsul. Torna perquè suposo que no pot allargar la seva estada a l'islam, i suposo que també a fiscalitzar o a rendibilitzar una mica aquesta visita. La desgràcia, que jo penso que ell no la viu excessivament, és que tota l'administració que l'ha contractat, el personatge Godoy, que ha estat sempre darrere d'ell, relativament, han caigut en desgràcia. Espanya acaba d'entrar dintre de la influència francesa, arribarà a París després d'una malaltia hepàtica que ha allargat el seu retorn. L'enviaran a Bayona, on el mateix Carles IV, segons els llibres, li aconsella que romangui sota l'obediència de Napoleó, i entrarà el 21 de juliol de 1808 amb el nou rei, el germà de l'emperador, Josep I, mal dit Pepe Botella, a la capital d'Espanya com a membre del seu seguici.
O sigui, forma part de la cort napoleònica. Que substitueix la cort borbònica.
Just. Sí, però ell sempre justificarà després, per exemple, amb un memoràndum que envia Ferran VII després de la Guerra del Francès, que ell va restar fidels als Borbons, que el que va fer en darrer terme és obeir-los i posar-se sota l'obediència d'un Josep I, que ha acabat esdevenint rei per la renúncia de la corona espanyola a Bayona, que sabeu que és bastant coactiva per part de Napoleó. Acabarà sent intendent a Segòvia, on intenta un seguit de reformes que tornen a recuperar aquell badia arbitrista anterior al viatge. Hi ha comentaris, Mercader ha fet un llibre interessantíssim sobre ell, que parlen d'un afrancesat musulmà. És possible que porti guarniments, armes o alguna mena de decoració al seu vestit que recordi el món àrab. Una mica excèntric, entrarà en pic i baralla, com tots els afrancesats fidels a Josep I, entre el poder militar dels mariscals de Napoleó i els liberals radicals oposats a la invasió i a l'ocupació francesa. Serà enviat després com a prefecte a Còrdoba. Té un carrer amb el seu nom a Còrdoba.
Alibei o Domènec Badia?
Domènec Badia. És curiós que la capital musulmana, la capital del califat hispànic, de l'Àndalus, que ara tant se'n parla, Còrdoba, tingui un carrer amb el nom de Domènec Badia, és a dir, el català, mentre que Barcelona tingui, que és la seva ciutat de naixement, tingui un carrer que posa Víctor Balaguer a 1863 amb el nom musulmà de Badia. És una altra paradoxa més, diguem-ne, de l'opulia del personatge.
Realment.
Acabarà exiliant-se amb Josep I, expulsat del país, torna a marxar.
O sigui, toca el 2 de 1812-1813, depèn del moment que marxi. Josep I marxa 1813, molta gent va marxar abans.
Ell l'acompanya.
Per tant, 1813 passa per Vitòria i es deu trobar, i pujant cap a dalt. És un moment de gran desfeta de les tropes napoleòniques, amb Wellington apretant per darrere les...
Campanya russa, sí.
Sí. És un moment de gran desastre a França, en què, imaginem-nos això, un gran imperi que ha tingut tot el poder possible i una mica més, com s'està desmoronant, fins i tot amb grans traïcions internes, mariscals que s'estan passant a l'enemic, gana per primera vegada real dins de França, la guerra dins de França, o sigui, és un moment de desastre.
I desastre per Espanya, l'arribada del desitjat de Ferran VII, un rei pel qual s'ha aixecat la bandera de la guerra del francès, de la independència, serà una desgràcia per tot el liberalisme espanyol. Aquell senyor torna als més crus temps de l'absolutisme. Badia intentarà justificar això i tornar al país. No serà possible, intentarà entrar sota la fidelitat dels nous borbons postnapoleònics, intentant sempre trobar finançament per un nou viatge al món àrab. Un suposat viatge a la Índia, però que ell en realitat planteja entrar per l'est ara i arribar al Marroc, fer la inversa de l'altre viatge. Hi ha qui suposa que vol conèixer el seu fill, el que suposadament ha tingut amb l'esclava durant el primer viatge. Unes conspiracions entre espanyols exiliats, alguns d'aquests exiliats fomentaran l'independentisme americà, perquè són el més cru i radical del liberalisme. Són temps foscos per tot.
Realment complicat. Què passa amb aquest viatge? Ens queda poc temps, però em sembla que el viatge acabarà molt malament. De fet, acabarà amb la mort d'en Domènec Badia.
Bé, el segon viatge és l'intent d'un home gran per tornar a un vell somni. És com si no hagués trobat l'encaix. Ell a França ha fet coses realment increïbles. Ha casat la seva filla amb un senyor molt gran, que és un membre de l'Institut francès.
Filla nascuda a Barcelona.
Nascuda a Barcelona.
Filla, de la, sí, filla de la família barcelonina.
Sí, una abadia. Una abadia l'ha casada amb un senyor que té 52 anys més que ell, per tal d'entrar en contacte amb l'Institut francès i que creguin el seu nou projecte de viatge a Orient. Ha mantingut una picabaralla fortíssima amb Francisco Amorós, un secretari d'Estat afrancesat, home també de Godoy, que s'han conegut prèviament. Amorós segurament és un dels grans desvirtuadors del personatge. Quan intenta justificar algunes coses, li ha posat molt de disfressa a un personatge ja molt complicat d'entendre. I finalment obté un ajut mínim, no tan ben finançat com els temps de Godoy, per fer aquest viatge. Hi ha molts dubtes, ja han sortit els seus viatges publicats en francès el 1814, a Anglaterra, Alemanya, ell passant per Venècia veu l'edició italiana el 18 i arribarà a Orient i diuen que serà enverinat per agents britànics. El cert és que sembla ser que mor de disenteria a prop de Damasc.
Que és una malaltia molt habitual molt de l'època i de la zona, a més, diguéssim. No és
algú explicarà després amb un conegut català, a Torres i Amat, que en despullar el cos per fer-li el ritus musulmà d'enterrament descobriran una creu cristiana gairebé gravada al pit. No sé si és molt fiable.
Si és molt fiable
perquè no. Si va arribar a fer-se la circumcisió, com podia córrer amb una creu? No?
Sí, realment. En fi, no tenim temps de res més. Hem fet un recorregut per aquesta apassionant vida de l'Ali Bei. Professor Bayón, moltíssimes gràcies per la seva participació avui a l'Enguàrdia.
A vosaltres.
Professor Junqueras, també moltíssimes gràcies. Li ha agradat? S'ho ha passat bé
molt,
la història de l'Ali Bei?
Sempre.
Ja m'imagino. Sí. Els esperem aquí, Enguàrdia.
Enguàrdia.
Enguàrdia. Una producció de Mercuri dirigida i realitzada per Enric Calpena. Guió i producció, Esther Rodríguez. Assessoria històrica, Oriol Junqueras. Muntatge musical, Jordi Sánchez.